Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, em dic Natasha i jo vivo a casa de Gadi la Muna.
Hola, soy Timur, tengo 14 años. Vivo con Gabriel, me gusta coches.
Són les veus de la Natasha i del Timor, dos nens provenents, en aquest cas, en dos àmbits. Refugiats que venen d'Ucraïna i que estan acollits a la casa d'en Gabriel, a l'Alt Penedès, a Catalunya. Bé, calen famílies d'acollida. Calen famílies d'acollida. És un que imprescindible en una societat contemporània com la tenim. I possiblement és un d'aquestes parts més desconegudes. Per això, la Generalitat ha llançat una crida, doncs, per intentar captar, en el bon sentit de la paraula, famílies d'acollida. Nens i nenes que porten una motxilla dura i que necessiten l'escalfor d'una llar per evolucionar, perquè la seva infantesa, la seva adolescència, s'apropi a una certa normalitat. I dic que s'apropi perquè no oblidem, insisteixo, que aquests nens, també en funció de l'edat, ja sabeu, doncs porten una motxilla important. Són nens que estan ara acollits a centres i que necessiten aquest escalfor d'una família per donar-los un cop de mà davant de tot el que ja porten i, sobretot, perquè el seu futur pugui estar també en les seves mans. I d'això també depèn molt d'aquests valors que transmeten les famílies d'acollida. És un d'aquells temes desconeguts que abordarem de seguida, que abordarem d'aquesta necessitat de famílies d'acollida. Clar, per això cal moltes coses. Calen moltes coses. En parlarem del tema avui. Però segurament una de les parts que necessita aquesta societat és aquesta solidaritat. Si em permeteu, igual som una mica llunya, però és que és així. I encara que alguns segurament no estareu d'acord amb mi, però jo ho deixo. Tenim molt amor per donar, molt. I hi ha nens i adolescents que ho necessiten. Necessiten aquest escalfor. I això fa molt i diu molt d'una societat més o menys civilitzada. Aquestes coses que no es palpen, que són d'ànima, però que són essencials pel dia a dia. Soc el José Miguel Cruz i això és Migdia des de COPE Catalunya i Andorra. I el temps, les temperatures a la baixa. Ja heu notat que fa fred, tenim mitja, si no, tota Catalunya enfarinada, ben enfarinada. Aquestes hores ja aquesta neu, sobretot a cotes baixes, els que han matinat a Tarragona, per exemple, ja han vist com queia la neu, cosa molt insòlita a Tarragona, fins i tot a Barcelona, amb un Tibidabo ben enfarinat. Potser aquesta tarda es reactivin aquestes nevades, aquestes pluges. No serà per esquiar, insisteixo, a barris alts, en aquest cas de Barcelona, però potser se reactivaran aquestes nevades a litoral i prelitoral. Això sí, hi ha una alerta per pluja i neu i per l'estat de la mar a comarques de Girona, el que és tot l'Empordà, l'Alt Empordà i el Baix Empordà, comarques de Girona i el Gironès, en aquest cas, per atenció, acumulació de neu. Les temperatures a la baixa, encara que recuperant-se de mica en mica de cara al cap de setmana, la previsió és que aquestes temperatures vagin pujant, això sí, sense arribar al temps primaveral que vam tenir. Així que abric i paraigües. I el trànsit, anem a veure com hi actualitzem la situació de la xarxa viària catalana, que tenia alguns problemes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia. Doncs tenim algunes incidències que encara ens compliquen la circulació, les comentàvem anteriorment. Algunes ja s'han resolt, per exemple, hi havia aturades al tram de Sant Cugat de l'autopista AP7 en sentit sud a causa d'un accident. Doncs bé, aquestes cues que han arribat als 4, 5, 6 quilòmetres, afortunadament ja no hi són. Aquesta situació, aquest tram de l'AP7, el podem donar per normalitzat. En canvi, continuen els problemes. Recordem-ho, a la C55, un altre accident, talla la via entre Abrera i Olesa de Montserrat. Aquí hi ha cues en aquest tram de la C55, a l'inici, en totes dues direccions, que també afecten a l'autovia A2, precisament quan aquesta autovia A2 vol enllaçar amb la C55. Per tant, en aquest punt encara hi ha problemes, perquè mantenim la via tallada en tots dos sentits de la marxa. I també hi ha problemes a la C-17, a Montcada i Reixac, en aquest cas, a causa d'un vehicle avariat. Doncs bé, hi ha trams aturades també en totes dues direccions. A banda, a l'extrem sud de Barcelona, i ja per volum de trànsit, destaquem un tram de retencions a la C32 a la zona de Cornellà de Llobregat, ja enllaçant amb la ronda de dalt de Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Roger, gràcies, que tens un bon dia.
A reveure.
I de seguida parlarem, atenció, d'aquestes famílies acollidores de Barcelona. Parlarem de la necessitat d'acollir... Primer, teniu unes característiques o quines característiques calen per ser família acollidora? De seguida en parlarem. Però abans, no sé si et costa doncs, perdre pes. Has de baixar-lo per sempre. Ho vols baixar per sempre? Aquesta seria la pregunta. Pues descubre cómo es posible con el plan 1, 2, 3 de Clinitec. No es cuestión solo de dietas, ejercicio o pasar hambre para bajar la tripa, las cartucheras, los tobillos, incluso eliminar la retención de líquidos. Mira, Enriqueta es dietista del plan 1, 2, 3 y nos va a explicar cómo perder de 4 a 7 kilos en 3 semanas y de hincharlos. Enriqueta, ¿cómo estás? Feliz mediodía.
Hola, Cruz. Feliz también mediodía. Pues sí, efectivamente, lo científico para bajar de peso y para siempre es hacer el plan 1, 2, 3. Yo te garantizo que perderás peso y centímetros más rápido y fácil de lo que crees, porque no son batidos, porque sigues comiendo y en un tiempo récord y con salud perderás de 4 a 7 kilos.
Y es que además, Enriqueta, recuperamos salud, agilidad, sí, autoestima y vernos genial en el espejo. Y es apto para todas las edades, incluso celíacos, diabéticos e hipertensos. A ver, vamos a hacer una pauta. ¿Cómo funcionan estas 3 semanas, Enriqueta?
La repasamos, Cruz. La primera semana son los suaves con sabor a piña, que nos van a ayudar a hacer una limpieza del sistema digestivo. Nos ayudan a deshincharnos y a bajar hasta 3 kilos. Primera semana. ¿Mm? Segunda semana, cambiamos los suaves, que son los de sabor a naranja, que nos ayudan a eliminar esa tripita, a combatir el estreñimiento, a reducir centímetros y volumen, que es todo un éxito, con lo cual seguimos perdiendo peso. Pero es que llega la tercera semana, que son las cápsulas captagrasas que nos van a ayudar a atrapar esa grasa resistente localizada para que sigamos perdiendo peso sin perder nuestra masa muscular y sin efecto rebote.
Pues llama ya al 650-51-52-53. Además, el plan 1, 2, 3 es totalmente natural, está hecho de extractos de plantas. Y al bajar de peso vas a recuperar tus niveles de azúcar, colesterol e hipertensión. Y Enriqueta, las 3 infusiones y la faja adelgazante, esta faja sí que tiene el efecto sauna, ¿son gratis con el plan 1, 2, 3?
Pues hoy empezamos con una gran promoción, porque con el plan 1, 2, 3, hoy de regalo las 3 infusiones, la detox más la lipo más la drena, pero también hoy de regalo con tu plan nuestra faja cinturón sauna, correctora de postura para la espalda, ajustable, unisex, que da calor, destruimos esa grasa por delante y cómo nos cuida la espalda. Esta gran promoción hoy de regalo con tu plan 1, 2, 3, solo marcando ahora el teléfono 650-51-52-53 y lo puedes tener mañana en tu domicilio por mensajería sin gastos de envío.
Pues así es, y además puedes llama ya, no lo dejes para mañana. Ahí está Enriqueta y todo su equipo pues para atenderte. Es tu oportunidad. Ahí está Enriqueta y su equipo pues para informarte gratis en el 650-51-52-53. Y bueno, y muy importante, como siempre os explico, tiene registro sanitario y está hecho por Laboratorios Clinitec aquí en España. 650-51-52-53. Y no hay que olvidarnos de la promoción, Enriqueta.
No, exclusiva para los oyentes de COPE, repetimos, las 3 infusiones de regalo y la faja sauna cinturón también de regalo con tu plan 1, 2, 3. Y repetimos el teléfono para que llames ya, 650-51-52-53.
Enriqueta, muchísimas gracias.
Patons.
I... malauradament, no tots els nens i nenes tenen la sort de comptar amb una mare o una família, no?, que pugui fer-se càrrec de donar-los un sostre, un amor, una educació, abans ho explicava, no? A Catalunya hi ha més de 700 famílies acollidores i calen moltes més. De tot això en parlem de seguida aquí a migdia amb la Yolanda Canales. Yolanda, bon migdia, benvinguda.
Bon migdia.
De seguida tot això aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Este miércoles en COPE vuelve la Copa.
Vamos a brindar por el fútbol.
La Copa del Rey.
Y la radio como gran protagonista.
Desde las 8:30 jugamos las semifinales. Osasuna, Athletic Club.
Y aparece Miguel Ángel Díaz en los dos equipos.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
La Copa en COPE.
Los referentes de la radio deportiva. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
¿Y tú que tienes hijos pequeños? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Desde que soy madre me importa mucho más la seguridad. Necesito que estemos protegidos cuando estoy con él en casa.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Porque puedes conectarla también cuando estás dentro de casa o pedir ayuda con el botón SOS. Ellos responden en 20 segundos y te envían ayuda. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti. Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La Generalitat de Catalunya ha llançat una crida per demanant més famílies d'acollida, més famílies acollidores. Yolanda Canales, bon migdia.
Bon migdia de nou.
Com ho tenim el tema?
Doncs, com bé deies, hi ha a Catalunya unes 700 famílies acollidores, uns 900 nens viuen actualment en aquestes famílies acollides, però es necessiten, doncs, molt més. Per què? Doncs, entre altres coses, i segons dades de la Conselleria de Drets Socials, perquè hi ha uns 500 menors que esperen poder trobar una llar d'acollida. I d'aquests, gairebé la meitat, una mica menys, 212, són menors de 6 anys, que segons la llei haurien d'estar vivint en famílies i no en centres d'acollida. Per què? Doncs, evidentment, per tenir un entorn, doncs, el més semblant
família,
a...
una família.
Exacte,
sí,
i un entorn efectiu que, bueno, que el pot ajudar, no?, en un millor creixement, no?, en aquest sentit. Des del govern s'ha posat damunt la taula diverses iniciatives, com per exemple, perquè clar, hi ha nens que estan en unes que tenen situacions particulars,
molt
tenen
delicades.
Malalties,
sí, sí.
O tenen necessitats educatives especials, doncs bé, per això proposen un model d'acolliment més especialitzat per permetre que professionals de la salut o social o de l'àmbit social tinguin cura de menors amb aquests problemes de salut o que tinguin alguna discapacitat. La Generalitat destinarà 1 milió d'euros a impulsar un programa pilot en aquest camp. O què més? Doncs es treballarà, per exemple, per millorar l'acompanyament de les famílies acollidores. Jo crec que això és molt important, això potser és una opinió personal, però... psicològicament jo crec que s'ha d'estar molt ben preparat.
I tant,
eh?
I tant.
Molt ben preparat.
I tenir un recolzament també important, eh?
Sí, sí, perquè, clar, hi ha diferents tipus d'acolliment, però un acolliment de més llarga durada, quan no... Si és permanent, ja saps que no l'adoptaràs, no? Però, bueno, si és fins als 18 anys, pot estar amb tu, però, clar, de llarga durada, 10, 15 anys, vivint amb un nen i que de cop i volta... Perquè és així, i tu ho saps, eh?
Es creen uns vincles afectius vitals que són per sempre, en aquest cas.
Que ja dic que això és una opinió molt personal, eh? Però crec que s'ha de tenir en compte.
Home, i tant, s'ha de valorar això, evidentment.
I després, bueno, aquestes famílies perceben una prestació per cobrir les necessitats que genera l'acolliment de l'infant, en funció de l'edat i les necessitats, però jo crec que, evidentment, aquestes famílies no ho fan per això, no? És veritablement un gest molt altruista, eh? Això, ja dic, s'ha de tenir molt de coratge. A veure, i què és el que s'ha de tenir en compte, això? Que és una mesura temporal. Que això no vol dir que vagi necessàriament...
No és una adopció.
Exacte, això s'ha de tenir molt en compte. Per oferir, doncs, com dèiem, als infants el millor entorn possible fins que es resolgui la seva situació, que l'objectiu és, en definitiva, que pugui tornar amb la seva família biològica quan se'n pugui fer càrrec en les condicions adients. De fet, sempre que és possible, el nen té contacte amb la seva família d'origen. I després, com dèiem, s'ha de tenir en compte també les circumstàncies personals de cada nen, que són molt diverses. Hi ha des de nadons, de jove, de mesos, vull dir, o 2-3 anyets, 1-2-3 anyets, fins joves que freguen pràcticament els 18 anys, també de diferents cultures, amb germans o sense, i poden presentar necessitats educatives especials.
Doncs el cas és que es necessiten més famílies d'acollides en la crida que ha fet la Generalitat de Catalunya. Però què cal? Què cal? Què es necessita per ser una família d'acollida? Tenim al telèfon a la portaveu de FAVAR, Famílies Acollidores de Barcelona, la Glòria García. Glòria, bon dia, benvinguda.
Bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Explica'ns com neix a FAVAR i quin és el seu paper.
Doncs a FAVAR va néixer ja fa uns 15 anys. arrel de la inquietud de les famílies a poder agrupar-se per fer més força per trobar més famílies acollidores, per ser interlocutor entre les famílies i l'administració i sobretot per fomentar l'acollida dels infants a Catalunya.
A Favar, ja sabeu, bé, és una associació de sense ànim de lucre que precisament està dirigida a això, no? Aquestes famílies que es plantegen doncs, acollir un menor. Què és? Sé que igual la pregunta és parlar de la base, no? Però per entendre-ho bé, què és l'acolliment familiar?
L'acolliment familiar és una mesura temporal en la que una família es fa càrrec d'un infant fins que la seva família biològica se'n pot fer càrrec o fins que l'administració determina que aquest nen passa amb un altre tipus de mesura, perquè hi ha diferents tipus d'acolliment. Hi ha l'acolliment d'urgència, que teòricament hauria de ser superior a un any, en el qual sobretot és retirades hospitalàries o nens petits i la família es queda amb aquests infants fins que l'administració determina si estan en condicions de tornar amb la seva família biològica, si va amb una família acollidora de més llarga durada o si passen directament a adopció. O sigui, les urgències és un període molt limitat en el temps fins que es determina que és amb aquest infant. Després hi ha l'acolliment simple, que és el més habitual, que és l'acolliment en què les famílies cuiden d'aquests infants fins que la seva família es recupera, la seva família biològica. Que això hi ha casos que es recuperen més ràpidament i de vegades això es perllonga molt en el temps. Llavors aquests acolliments que es perllonguen molt en el temps esdevenen acolliments permanents que l'administració diu no estem en condicions de que aquest nen vagi amb adopció perquè té una família que se l'estima i encara que no tenen els recursos suficients com per fer-se encàrrec no volem donar-lo en adopció, però que poden estar amb la família acollidora fins que tenen 18 anys.
D'acord. A Catalunya hi ha aproximadament unes 700 famílies. Vosaltres a l'associació són, penso, a prop de 90-100 famílies.
Sí, sí,
a l'associació. Suposo que calen més famílies, no? Perquè hi ha una crida bastant important per part de la Generalitat demanant famílies acollidores.
Sí, calen moltes famílies. Hi ha moltíssims nens en centre i estan perdent tota la seva infantesa en centres de menors quan podrien estar amb una família acollidora. I és molt important que hem de tenir en compte que si un nen no està en una família acollidora, no està en la seva família biològica, està en un centre. Llavors, jo crec que la societat no n'és conscient de la de nens que n'hi ha en centres de
tutelats. Clar, en aquest cas, Glòria, quines característiques calen per presentar-se com a família acollidora? Per exemple, ara una família que estigui pensant, ostres, jo reuneixo les característiques, quines característiques es demanen?
Bueno, la veritat és que no es demanen gaire característiques, no s'ha de ser res especial, eh? Poden ser, o sigui, qualsevol tipus de família, inclús monoparental, i el que únic que es requereix és que es tingui clar que és un acolliment i no és la porta del darrere de l'adopció, o sigui, que són mesures diferents, que l'acolliment és una mesura temporal, que sí que és veritat que aquestes mesures, tal i com funcionen, que ho estan evolucionant, són mesures molt llargues en el temps i que molts d'ells arriben a 18 anys amb les famílies, però és que et pot tocar que no sigui el teu cas el que estigui allà. O sigui, l'acolliment no s'aporta darrere de l'adopció. Això s'ha de tenir superclar. Després, doncs tenir habilitats parentals i tenir doncs, una casa en condicions i sobretot que tot el nucli familiar estigui d'acord en què es faci aquesta...
aquest acolliment.
Que vulgui ser família acollidora.
Sí, d'acord.
Una vegada ja estàs validat com a família acollidora, doncs comença un temps d'espera més o menys llarg i a partir d'aquí doncs llavors et criden i vas al centre a conèixer l'infant, no? Llavors fas un període d'adaptació que també en funció de l'edat de la criatura doncs és més setmanes o menys setmanes, o més dies o menys dies,
sí.
I llavors doncs, a primer dia doncs, estàs allà amb el, amb el nen, després comences a portar-te'l un dia a berenar o una tarda i, bueno, comences a establir vincles, no?
Exacte,
un dia ja
sí.
Te'l portes a dormir a casa i al final doncs acaba ja quedant-se a casa teva.
Doncs, Glòria García, membre de la FABAR, de l'Associació de Famílies Acollidores de Barcelona, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i sobretot moltes gràcies per donar visibilitat a aquest món tan petit però tan important com és l'acolliment.
I tant, no, gràcies a vosaltres per haver-te la nostra trucada. És que... és una feina molt important i no sé si serà fàcil, no vull fer més muntanya de la que és, però Yolanda...
Sí, ja ho comentaves, no? S'ha de ser potser d'una altra pasta i s'ha de ser molt fort des de punt de vista psicològic, ja no només els adults, sinó dins la família acollidora, si hi ha menors, com porten això d'haver
de tota la motxilla, les diferents problemàtiques que portin.
I d'acomiadar-se, arribat al cas, d'una persona amb la que han pogut viure doncs, uns quants anys. Vull dir, és complicat.
És un què.
I ja no parlo des de la vessant econòmica, sinó...
Per això, lo meravellós i meritori de ser família acollidora. Yolanda Canales, moltíssimes gràcies.
Que vagi bé, adéu.
Cuida't. I de seguida actualitzarem titulars de la jornada i esports amb un Barça que... Bé... Ja sabeu què fa el Barça habitualment. Aquí a migdia, COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Lores Metal, la mejor alternativa en carpintería de aluminio tanto para particulares como para promotores, arquitectos, diseñadores, comunidades y empresas. En Lores Metal disponemos de todos los complementos necesarios para sus puertas, ventanas, automatismos, persianas, domótica, mallorquinas, toldos, mosquiteras, para hacer de nuestro trabajo la mejor opción a elegir. También reparaciones y mantenimiento.
93-373-3317. 93-373-3317. Oloresmetal.com.
¿Quieres que tu solidaridad perdure a lo largo del tiempo? Dejando tu legado solidario a Cáritas Barcelona lo harás posible. Con la totalidad o parte de tu herencia garantizarás que las personas que más sufren sigan recibiendo nuestra ayuda. Si quieres más información, escríbenos a legados@caritas.barcelona o llámanos al 93 112 7010. Con el legado solidario de Cáritas, tu generosidad será eterna.
¿Conoces la nueva gama electrificada de Nissan? ¿Has oído hablar de la nueva tecnología e-Power? No dejes pasar esta segunda oportunidad y ven hasta el 4 de marzo a probar uno de nuestros nuevos modelos. Entrarás en el sorteo para conseguir uno de los 50 forfés dobles que sorteamos para pasar un día en La Molina. Consulta condiciones en la web de los concesionarios adheridos. Nissan Romauto, Nissan Motor Llançà y Nissan Santi Enrique.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93-490-26-29. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de Cat Salut i Mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165. Ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic i a Terrassa, carrer Jaquart 64. Gracare, 93-490-26-29.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Faltan profesionales. Los servicios de atención primaria están saturados en todas partes. La sanidad tiene problemas todos los que ustedes quieran, sobre todo en atención primaria, pero tiene problemas en toda España, ¿eh?
Entra ya en cope.es.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Año 2035. Los coches de gasolina y diésel, nuestros habituales vehículos de combustión, dejarán de fabricarse.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
Daniel Gascón, columnista, escritor, nos acompaña.
La idea de las gasolineras y todo lo que va unido, digamos, al coche de combustible casi por el cine, por la literatura, por la música, cómo todo eso quedará de repente muy antiguo y generaremos una nueva mitología.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de 2:45 del migdia. Som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Titulars de la jornada. Actualitzem informació amb el Carlos Osada. Com estàs, Carlos?
Què tal, què tal? Doncs mira, avui és un dia amb el temps de protagonista i a la neu, que té nom propi. La zona de Vallvidrera i Collserola, la ciutat de Barcelona, molt a prop de la gran ciutat, doncs ha estat la notícia del dia, no? Ha nevat aquesta nit, la neu ha quallat en aquest punt, i en d'altres, sobretot del Vallès Occidental i també al Camp de Tarragona, però a mesura que el sol ha anat agafant força, doncs la neu s'ha anat fonent i ja ha desaparegut pràcticament. Ara ja no neva, però el fred és potent i a la tarda els flocs de neu es poden tornar a veure en punts del litoral i per litoral de Barcelona i també de les comarques de Tarragona. No serà una nevada potent, important, però molts punts poden quedar, doncs, com es deu habitualment, molt enfarinats. Estarem molt a prop del Tibidabo, a l'avinguda del Tibidabo, per conèixer com es veu des d'allí la situació ara mateix de la neu en aquesta muntanya emblemàtica de la ciutat. I amb aquest ambient fred i de neu s'han trobat avui els expositors i visitants que des d'aquest matí, des de les 9 i fins dijous, participen al Mobile, el primer sense restriccions després de la pandèmia. Li diuen, recordem, el Congrés Mundial de la Telefonia, però ja fa uns quants anys que els telèfons intel·ligents han deixat de ser protagonistes d'aquest certamen. A més, el Mobile enguany arriba en un moment delicat per la indústria, amb uns rumors cada cop més forts d'una nova bombolla tecnològica que està a punt d'esclatar, i també l'altra notícia de la que ens hem fet ressò les últimes setmanes, les companyies de noves tecnologies realitzant acomiadaments massius. Veurem quin ambient s'ha respirat aquest matí, doncs, a la zona del Mobile. I també avui ha començat una, crec jo, llarga recta final del judici contra la presidenta del Parlament suspesa, Laura Borràs, un judici que va començar ja fa uns 15 dies. El tema és els presumptes tripijocs que va fer Borràs per afavorir contractes a dos amics seus, quan va ser ella directora de la Institució de les Lletres Catalanes. Tot això i més és l'actualitat per on passa aquest matí aquí a Catalunya i també a Andorra.
Gràcies, Carlos.
Molt bé. Cuida't.
Gràcies. Bé, d'entrada parlem de l'actualitat esportiva amb el José Luis Gil, i sembla que el problema del Barça d'ahir, que tenia l'oportunitat de donar un cop de puny d'autoritat a la Lliga, no serà així, amb evidència. Però és que, a més, Lewandowski... Nyaca. Lesionat.
Sí, senyor, perquè el club ha acabat confirmant la sobrecàrrega al bíceps femoral de la cama esquerra de Robert Lewandowski, que, com no hi ha un temps de baixa al comunicat, es perd, com a mínim, el clàssic de Copa, dijous, partit d'anada de semifinals, al Bernabéu contra el Madrid. Un clàssic al que el Barça arribarà després de dues derrotes consecutives, Manchester United i ahir contra l'Almeria a la Lliga. Oportunitat perduda de marxar de 10 punts a la Lliga i empipada de Xavi.
Me voy enfadado. Creo que ha sido la primera parte, el peor partido de la temporada, justo cuando no debíamos fallar. Hay que ponerle, pues, más pasión, más intensidad, más ritmo, sobre todo hoy en la primera parte, que nos ha faltado, y estamos compitiendo contra el Real Madrid.
Més problemes de cara al València, de cara al partit contra el València en Lliga, perquè el Barça també perd per targetes a Gavi i el tècnic Xavi Hernández, que va veure la cinquena groga al camp de l'Almeria. D'altra banda, avui és notícia el lliurament dels premis de Best. Guardons als millors de la passada temporada. Leo Messi és el gran favorit en categoria masculina amb el seu Mundial a la butxaca, i Alexia Putellas figura entre les nominades en categoria femenina. Un cap de setmana que ens deixa, a primera, la victòria de prestigi del Girona a Sant Mamés contra l'Atlètic, 2-3. L'Espanyol, que respira gràcies a la victòria contra el Mallorca, i que ens deixa, a segona federació, el terratrèmol al Nàstic de Tarragona. Destitució del míster Iñaki Alonso i del director esportiu David Comamala. I un golaç, busqui-ho a xarxa, senyor Cruz, un golaç del jugador del Sabadell, Cristian Herrera, a la Creu Alta contra el Logroñés des del cercle central. Patapum, tot directe cap a dins, cap a porteria. Per cert, més d'un 80% de copenautes estan d'acord amb vostè. A la nostra pregunta del dia, @esportscope, perquè pensen que la derrota del Barça al camp de l'Almeria posa en perill el títol de Lliga.
És tan anàculer, això, eh? Home, és per
pensar-ho. Vostè sabrà, jo no sé d'això.
No, és per pensar-ho, home, d'estar 10 punts a que el Madrid en retalli un, doncs ja m'explicaràs. José Luis, gràcies.
Tampoc està per tirar coets al Madrid, eh?
No, això és la fortuna. Vale. Cuidis.
Fins demà.
Fins demà. Ja sabeu que tota l'ampliació a la informació esportiva de casa nostra a Esports Cope, quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda, amb el Joan Batllori. De seguida parlem de bus bancari, àrea jurídica global, que es tindrem aquí amb nosaltres, a aquest estudi, i després parlarem... Bueno, llamadme loco, però millora el medi ambient a Catalunya? Amb tots els missatges catastrofistes que hi ha, és possible que estem davant d'una millora? Quan refereixo a això, posarem, per exemple, una notícia de capçalera així, d'entrada, no?, genèrica. Recordeu el forat que hi havia a la capa d'ozó? que a partir d'aquí, tot el perill que significava tot això, i que a partir d'aquí es va començar a actuar, es van prohibir aquests gasos d'efecte hivernacle que afectaven directament a la capa d'ozó, doncs bé, es va posar aquesta provisió en marxa i el forat de la capa d'ozó s'ha tancat. Això què significa? Que tecnologia per millorar el medi ambient en tenim. Voluntat, que és una altra cosa. En parlarem també aquí, a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Programa doble de una voz inolvidable.
Hay que arreglar esas uñas y ese visage.
Rocío Dúrcal.
Rocío, no pienso darte más la lata.
Tengo 17 años. Y la chica del trébol.
Una no puede andar sola de noche.
De ti no vuelvas.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde. Viva el cine español en 13.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Sospechas que has sido víctima de un abuso bancario? A ver, los usuarios habituales de los bancos, me pongo yo como ejemplo, el burro delante para que no se espante, de que no sabemos, a veces no somos conscientes hasta qué punto hemos sido víctimas de abuso bancario o no. Ponte manos de profesionales y seguramente te dirán si has sido víctima o no y además te echará una mano, ¿eh? Hablo de Área Jurídica Global y para hablarnos de abusos bancarios tenemos aquí a Javier López. ¿Cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y Ariadna López, ¿cómo estás?
Buen día, bienvenida. Muy bien.
Bueno, cuando hablo de abusos bancarios, claro, es que la mayoría de los mortales no tenemos ni idea si hemos sido víctimas de abusos bancarios.
Por ejemplo, todo el mundo que firmó una hipoteca antes del 2021 tiene abusos bancarios, por ley. Te tienen que devolver una media de 3.000 euros por hipoteca. ¿Qué te parece?
Las pues me parece que también he sido víctima de un abuso bancario.
Claro, sí, es que una vez vino un señor y me dijo, yo no he tenido ningún abuso bancario. Le dije, espérese aquí 5 minutos y seguro que le vamos a sacar alguno. Claro. Por ejemplo, gente también que ha pedido tarjeta de crédito en el súper, ¿no?, para aplazar la compra. Estas son las peores.
O en las gasolineras.
También.
Estas son las famosas tarjetas revolving estas, ¿no?
Sí, también en los centros comerciales, cuando había el típico comercial que te intentaba, ¿no? En
el aeropuerto.
También. Todas estas tarjetas de crédito. Mira, el otro día recuperamos 32.000 de un señor que tenía una tarjeta, vino, sin impagos, ¿eh? La reclamamos y 32.000 euros.
Pero cuando estamos hablando de este abuso bancario, ¿estamos hablando de que los intereses son abusivos?
Sí.
Varias cosas, claro, son muchos puntos.
La normativa europea nos dice claramente que si el interés es abusivo, que es notablemente superior a la media, el interés tiene que ser el cero. Entonces, si el cliente pidió 3.000 euros y ha pagado 300 euros al mes por 3 años, lleva pagados 9.000, pues como va a ser al cero y le prestaron 3.000, si ha pagado 9, le deben 6.000 euros. Y el señor que pensaba que tenía la tarjeta a punto de pagarla o aún le quedaban 1.000 euros por pagar, resulta que le deben 6.000 euros.
Pues que no solamente es eso, porque en Europa, al ser consumidores, hay una ley que protege al consumidor, ¿no? La tenemos, es una ley española, y hay puntualizaciones en los contratos, por ejemplo, que te lo expliquen bien. La hipoteca no puede tener una fórmula si no se ha sentado a tu lado un experto financiero y te ha explicado cómo se calcula. Nadie ha hecho eso.
El tamaño de la letra.
El tamaño de la letra, la manera en la que están los títulos diferenciados del contenido, el interlineado del
los
contrato.
Los avaristas, ser avarista es abusivo.
Siempre
en
que venís aquí
estamos en muchas, y en muchas
y me
hipotecas.
Decís estas cosas me quedo flipando. O sea, estamos hablando de las hipotecas firmadas antes de
2021. Todas sin excepción.
Hablamos de las tarjetas revolving.
Sí, que son, que bueno, la mayoría de tarjetas de crédito, hay tarjetas que no son revolving que también tienen abusos.
Por los intereses, ¿no?
El 90% de financiación de automóviles en España firmado antes del 2021. Las firmas de las marcas que tienen sus propias financieras, en el 90% de lo que hemos analizado, de cualquier marca de coche, está por encima de la media del mercado.
Llama, no sé a qué esperas. Seguramente puedes haber sido víctima de un abuso bancario, entre todas las variedades que nos acaban de comentar, ¿no? 900-90-17-16. 900-90-17-16 es el teléfono de Área Jurídica Global, donde igual esa carpeta que está cogiendo polvo con tu contrato, ahí tienes 16.000 euros o más. Bueno, he dicho 16.000 por una cifra aleatoria.
Sí, totalmente.
Va en función de muchas cosas, ¿eh? 900-90-17-16, Área Jurídica Global, está en la web también toda la información, areajuridicaglobal.com, y en las redes sociales lo vas a encontrar también, TikTok, Instagram,
Spotify incluso.
En todos lados. Ariadna, muchísimas gracias.
A vosotros.
Javier, muchísimas gracias.
A vosotros, muchas gracias.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Va, que llançaré un crit optimista davant de la desgràcia. És a dir, la gran pregunta que em faig és si millora el medi ambient, concretament a Catalunya. Evidentment, quan parlem de medi ambient, és una qüestió que hem d'enfocar de forma global, com, per exemple, posava l'exemple del gran problema de la capa d'ozó, que al final s'ha tancat. Però per les millores tecnològiques i les progressions que s'han fet. Això es pot aplicar a tot? Com tenim la situació a casa nostra? Millora el medi ambient o no? Tenim al telèfon el professor de l'Institut de de Medi Ambient de la Universitat de Girona, l'Albert Llausàs. Albert, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Ostres, si dic que està millorant el medi ambient, sóc un boig? Sóc un massa optimista? O no tinc raó, Albert? Perquè, clar, aquestes notícies diuen, ostres, doncs igual no ho fem malament, ara.
Un entusiasta.
Un entusiasta.
Però, en tot cas, no et falta raó, eh? Quan has comentat l'exemple de la capa d'ozó, és un exemple d'èxit, prou paradigmàtic, que s'ha estudiat no només des del punt de vista de la física, no?, de com solucionar el problema, etc., sinó com un exemple de com, des de la política, no?, la societat mundial és capaç d'organitzar-se, coordinar-se per solucionar un problema ambiental. I en aquest sentit, com a mínim una certa esperança hem de tenir, no?, que el medi ambient doncs pot tenir solució.
Clar, jo he vist això, però, i si li donen molt de poc bombo aquesta notícia, no? I a mi em semblava, no, t'ho juro, em semblava, després de tot, no sé si ho recordareu tots, i ho recordaràs tu, Albert, segur perquè et dediques, tot el rebombori que va portar tot aquell forat de la capa d'ozó, les conseqüències que podia tenir, etcètera, etcètera, tot l'alarma salvatge, amb raó, que es va posar en marxa, i ara... és una notícia que ha passat una mica així, no? Com, bueno, la damos, però mira, aquí es queda.
Sí, potser és veritat. Certament en el nostre àmbit, evidentment, aquesta notícia ha circulat i hem llegit coses, però sí que és veritat que potser en el món mediàtic no se li ha donat doncs, prou ressò, no? També és veritat. Clar, actualment el gran debat, no?, als anys 80 va ser la capa d'ozó. Avui dia és el canvi climàtic, que segurament també quan compares aquests dos reptes, mentre que per la capa d'ozó podem ser moderadament optimistes, ostres, el canvi climàtic té una naturalesa i una escala doncs, que també el fa molt més complicat, no?
Sí, sí, i és el que estem patint allà.
Climàtic, però llavors també encara hi podríem trobar moltes altres línies, eh? Per parlar, clar, has parlat de si el medi ambient està millorant. Va, millorar el tema de la capa d'ozó, que té unes dinàmiques, uns condicionats molt particulars, no pots tampoc extrapolar que això sigui representatiu pel que està passant a tot el medi ambient, no?
No, segurament no. Però, ostres, estic tan esperançat, Albert. Fins i tot aquesta notícia m'ha obert una llum verda, fins i tot. Però, tu, anant cap a casa...
Pensa que sí. Si em permets el matí...
Sí, i tant.
El problema de la capa d'ozó també té una sèrie d'avantatges, no?, que el fan més, o el van fer en el seu moment, molt més resoluble d'altres reptes. Eh? Per exemple, era un problema molt concret. Es tenia clarament identificat quins eren els compostos d'on provenien que estaven causant el problema a l'estratosfera. Llavors va ser relativament senzill. Es va trigar 15 anys a posar els països d'acord i a trobar, que això va ser relativament fàcil, una solució tecnològica. Aquells gasos que estaven provocant el problema era fàcil substituir-los per uns altres gasos que feien la mateixa funció en els electrodomèstics de la indústria, però que no et causaven el problema.
D'acord.
Això obria una finestra, no?, que dintre dels problemes ambientals fos dels més senzills de resoldre.
Doncs mira, hi ha una cosa que has dit tu molt bé al principi de la xerrada, i és que quan hi ha una voluntat política, quan hi ha un acord, que ja això ja és difícil, entre tots els països i polítics, doncs els resultats s'obtenen. Posant els ulls a casa, aquí a Catalunya, com està el medi ambient a Catalunya? Està estable? Està, en comparació al que teníem, per exemple, als anys 80, penso que també ha millorat, però quina és la nostra sensació? O igual m'equivoco, eh?
No, depèn de què miris, com ho mesuris, no? És veritat, en els anys 80, doncs, per exemple, en l'Índia, amb reclamacions i denúncies de caire conservacionista ecologista que recorrien a Europa i més enllà, doncs a Catalunya hi va haver moltes protestes, per exemple, vinculades a l'estat de l'aigua, no? dels rius, de les aigües subterrànies, i certament era un problema enorme. Novament, aquí es va ser, hi va haver una política valenta, no?, d'invertir en depuració d'aigües, etc. I d'alguna manera en aquells anys, als anys principis dels anys 90, Catalunya va ser pionera a nivell espanyol en desplegar aquestes mesures que tenen una dimensió ambiental. Mm. L'estat del medi, evidentment, va millorar. Les aigües, els rius que tenim ara, afortunadament, no són els que teníem als anys 80, no? Uns abocaments terribles, mortalitats massives de peixos, etc. Ara bé, aquestes millores tampoc poden amagar altres dinàmiques que potser no es veuen tan clarament com un riu que fa espuma, però que quan fem estudis científics de seguiment de l'estat de les poblacions, per exemple, i puc repetir el tema dels rius, estem veient com no anem bé. Els informes, una vegada i una altra, detecten a nivell mundial, europeu i també a nivell català, hi ha uns estudis fantàstics liderats pel TREAL, que estem perdent fauna. Estem perdent fauna en quantitat, diguem-ne, i estem perdent també diversitat d'espècies. I com dic, aquesta amenaça o aquesta dinàmica negativa s'acarnissa amb els rius. Els rius, tot i que des dels anys 90 hi havia la depuració d'aigües, des dels 2000 Europa també legisla en matèria de qualitat ambiental dels rius, i que s'han fet passos i acords i lleis, ostres, l'estat de la biodiversitat ens indica, ho veiem en els informes, que està en regressió, estem perdent espècies. L'objectiu que és de frenar la pèrdua, que no és de parar la pèrdua.
Sí, sí,
és
frenar.
És el ritme de pèrdua.
Ostres, carai.
A mi, jo parlo que, quan miro el futur veient aquesta realitat, a no ser que, i alguns col·legues també ho expressen molt clarament, que només veuen algun punt, com a únic punt d'esperança, que es produeixi un canvi sobtat, radical, un punt d'inflexió, ara mateix no veu ningú, que de cop ens faci posar les piles per realment fer allò que, en el fons, sabem, que tenim la capacitat com a societat, com a humans, de fer,
sí,
que és revertir tots aquests indicadors negatius.
Doncs, a veure, és una qüestió que hi hagi una amenaça catastrofe d'aquí d'avui per demà, en tot cas. I tant de bo no sigui...
Però llavors també, sí, llavors també hi ha tots els discursos que ens diuen que això més aviat pot fer-nos bloquejar, no?
Clar.
És una qüestió on la psicologia també hi juga molt. I, per tant, cada possibilitat de solució, tot si som i trobem, no?, la lletra petita, també això serà difícil.
Doncs, Albert Llausàs, professor investigador del Departament de Geografia i de l'Institut de Medi Ambient de la Universitat de Girona, escolta, moltíssimes gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
A vosaltres, moltes gràcies.
Bon dia. Bon dia, sóc un optimista, ja ho veieu. El cas és no anar pitjor. Aquesta és la qüestió, no anar endarrere, no recuperar, perquè és pràcticament impossible, és no anar pitjor. Aquest seria el gran repte. Bé? Va, de seguida intentarem serem més savis, rebrem la visita de l'Alfred López, el divulgador científic Alfred López, l'autor de la saga de llibres sobre curiositats, el listo que todo lo sabe, per parlar, entre d'altres termes, d'on ve el terme quiosc. Hem parlat molt a Barcelona dels quioscos darrerament. Doncs ho coneixerem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
I tu, què piensas?
Escríbenos en Twitter, en @COPE i en facebook.com/COPE.
Hola, Enriqueta. Estoy muy contenta. Ya he terminado el plan 1-2-3 y he adelgazado 7 kilos. Incluso os he recomendado. Si lo necesitara, ¿podría repetirlo otra vez?
Puedes hacerlo hasta 4 veces al año porque limpias, regeneras y adelgazas. Apto para hombres, mujeres y todas las edades.
Y lo consigues en 3 semanas. La primera semana, sobres de piña.
Depuras, desintoxicas, te deshinchas, ya bajas 2 tallas.
La segunda semana, sobres de naranja.
Renuevas y regeneras. La barriga desaparece.
Y la tercera semana son cápsulas.
Adelgazantes, reductoras, bajas de 3 a 7 kilos. Llámame 650-51-52-53.
No son batidos, es natural, con registro sanitario, muy económico y lo vas a recibir sin gastos de envío. Solo hay que llamar al 650-51-52-53.
Y los tratamientos detox, lipo, drena, más 5 parches reductores gratis con tu plan 1-2-3. Llámame 650-51-52-53.
Con el plan 1-2-3 lo vas a conseguir en solo 3 semanas. 650-51-52-53.
Les seves cançons segueixen molt presents. ABBA, The New Experience en concert. Dues nits amb el millor tribut a ABBA. ABBA, The New Experience torna a Luz de Gas, on sempre han exhaurit totes les entrades. No et quedis sense i reviu en concert les grans cançons d'ABBA. Dues nits, divendres 14 i dissabte 15 d'abril a Luz de Gas. Entrades ja a la venda a atrapalo.com.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Vamos a explicar quién y cómo puede acceder al cheque de 200 euros para ayudar a paliar los efectos de la subida de los precios, los efectos de la inflación.
Por tanto, no va tanto pensado a la persona, sino como a la unidad familiar, ¿no? Por eso, cuando luego ya se empieza a calcular el ingreso, dicen, oye, el ingreso de las personas que viven juntas.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5, encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs, com tots els dilluns, anem a ser una miqueta més savis amb el nostre divulgador científic, l'autor de la saga de llibres sobre curiositats, entre d'altres, ja està listo que todo lo sabe, té un munt de llibres tots de curiositats, i a més, entre d'altres, com per exemple, eso no estava en mi libro de història de la política, per posar un exemple, a més d'estar en blogs, a més de fer divulgació a través de podcast... Alfred López, bienvenido, buenos días, lo tienes todo.
Muy buenas, querido amigo Cruz, bien hallado. Pues sí, sí, intento estar en todos los frentes, bueno, haciendo divulgación y haciendo pues que la gente sea todos los días un poquito más sabia, un poquito más lista.
Que seamos un poquito menos cuñados, sí. O más cuñados, depende de cómo, bueno, se mire, ¿eh?
O si sois cuñados, o son cuñados, que se sean cuñados ilustrados.
Un cuñado ilustrado, efectivamente. Sí, sí. Vamos a por la primera, si te parece, sí. Y vamos a hablar del vodevil. Sí. Sabéis lo que es un vodevil, ¿no? Pues... ¿De dónde viene ese término, el término vodevil?
Pues mira, un vodevil, para quien no lo conozca, es un tipo de obra teatral, a veces musical, que se caracteriza por su comedia y por contar historias de enredos, a menudo con un tono frívolo y picante. Este tipo de obra se popularizó a finales del siglo XIX y era representado por muchas compañías teatrales en sus giras por diferentes lugares. Aunque el término vaudeville, que fue el que originó, es el que se utilizaba en la mayoría de los idiomas, aquí se castellanizó como vodevil, ¿no?, en España, y fue incorporado en el diccionario de la RAE en 1992. Algo tan
dices?
Antiguo del siglo XIX no se metió en el diccionario, y esto ya nos ha pasado varias veces.
Sí, sí, la segunda vez que me quedo así, pero este se lleva a la palma. El otro fue, no recuerdo el término, pero era en los 80.
Sí, 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 sí.
Y este,
en el 92. Sí. Vaudeville, o el término vaudeville, no fue creado específicamente para las obras teatrales, sino que se originó a partir de una colección de canciones que se cantaban en el siglo XV en el valle de Vaux de Vir, que está ubicado en Normandía, o sea, que viene del lugar de donde se originó, Vaux de Vire, que está en Francia, ¿no? Estas canciones eran alegres y picantes y describían la vida de los habitantes de la región. Algunas de estas composiciones fueron creadas por los poetas locales como Olivier Vasselin o Jean Lehouse, que utilizaron además este tipo de canciones con el tiempo para crear obras teatrales conocidas como vaudevilles, pero ya digo, proviene del lugar de donde se crearon, en el Valle de Vire.
¿Y cómo es posible que una palabra tarde tanto en escena, una palabra tan antigua, tan usada, que es tan, que define tan claramente un género, cómo es posible que tarde tanto el diccionario de la RAE en aceptarla?
Cosas de los académicos.
Es increíble esto. Es que, o sea,
te podría dar tantos ejemplos, pero sí, sí.
Pero, en fin.
Bueno.
¿Vamos a por más?
Sí, sí, sí. Mira, otra cosa, que aunque sí, el vodevil ha perdido popularidad en la actualidad, sus características casi se pueden encontrar en obras de comedia modernas y en otros medios como la televisión y el cine, ¿eh?
Sí,
y
sí,
la historia del origen vodevil es un ejemplo de cómo otras artísticas evolucionan y se adaptan con el tiempo a la cultura popular y al lenguaje y literatura.
Aunque el diccionario tarde 3 siglos o 4 siglos. Siglos en aceptar la palabrita, ¿eh?
Sí, sí, sí,
incomprensible.
Sí.
Bueno, vamos a por más y a por otro término, en este caso, algarabía, que tiene además un curioso origen ese término.
Sí, sí, sí. Mira, la algarabía se refiere a un ruido confuso y generalmente estridente que se produce cuando varias personas hablan al mismo tiempo, ¿no? Dice, menuda algarabía. Pues el término proviene del árabe hispánico al-darabilla, que se refería originalmente al idioma hablado por los árabes en la península ibérica. Durante la conquista musulmana, muchas personas no entendían ese idioma, ¿no? Por lo que esa aldayabilla evolucionó para significar lengua ininteligible. Y con el tiempo, este término también llegó a ser utilizado para describir el bullicio y el jaleo que se produce cuando muchas personas hablan al mismo tiempo. Algunas personas sostienen que el término empezó a ser utilizado de esta manera durante la Reconquista, en los años de la Reconquista, cuando los cristianos se referían a la forma de hablar ininteligible de los musulmanes y más tarde de algunos moriscos. Así que, en cualquier caso, la algarabía es un término que se utiliza comúnmente para describir situaciones en las que hay mucho ruido y confusión, ya sea en una multitud o en una conversación.
Muy bien, pues ahí tenemos algarabía. Y vamos a acabar con otro término, precisamente. Fa poc, doncs, ha augmentat la seva activitat econòmica a l'Ajuntament de Barcelona, als quioscos, per evitar que desapareguin de la ciutat. Però, ¿cuál es el origen del término quiosco?
Mira, el término quiosco se utiliza para referirse a aquellos puntos de venta ubicados en calles, parques o centros comerciales donde se vende prensa, golosina, flores, joyas, bisutería, etcétera. Así también como los puntos de información que puedes encontrar es el quiosco, es un quiosco, es una forma, en forma quiosco. También se refiere a pequeñas construcciones de forma rectangular, redonda o octogonal, con columnas y un techo en forma de cúpula, ubicadas en algunos parques públicos donde se ofrecen conciertos de música.
¿Sí?
Y es que el término se incorporó al diccionario de la RAE en 1884, bueno, con las formas de quiosco y quiosco con K, o sea, con Q.
Con Q y con K.
Y con K.
Sí.
Sí. Aunque se recomienda actualmente la forma castellanizada Q, ya que el origen era con K. El término se originó a partir del francés kiosque, acabado en E, y con K, que significaba pequeño punto de venta, caseta o pabellón de jardín. También hacía referencia a los pabellones de jardín.
¿Mm?
Y a su vez, el francés lo tomó del término italiano kiosque, que significaba lo mismo, y este último lo tomó del turco medieval kiosk, que significaba pabellón. El turco, a su vez, lo tomó del persa kusk, que significaba pabellón, palacio o sala de estar.
Calla, vaya viaje que ha pegado la palabra kiosco, ¿no? Desde que su inicio en el persa hasta el llegar persa aquí, pasa por un montón de Turquía, Italia,
Francia y
España, Castilla, en este caso. Sí. Bueno, pues Alfred López, somos un poquito ya más que cuñados ilustrados. Sí, muchísimas gracias.
Nada, a vosotros, hasta la próxima semana.
Doncs ara ja som una miqueta més savis, gràcies a l'autor de la saga de llibres sobre curiositats, ja està listo de tot, lo sabe, té un munt, sobretot, pràcticament, eh? Sobretot. Totes les xerrades que hem fet, doncs ja sabeu que les podeu sempre trobar a la web de la casa i estareu informats de tot el que fem tant a COPE Catalunya com a COPE, a tota la cadena. I ara, doncs, continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia COPE amb Pilar García Muñiz. Això sí, no oblideu ni l'abric ni el paraigües per si tornen a caure flocs de neu al litoral o prelitoral.
Les seves cançons segueixen molt presents. ABBA, The New Experience en concert. Dues nits amb el millor tribut a ABBA. ABBA, The New Experience torna a Luz de Gas, on sempre han exhaurit totes les entrades. No et quedis sense i reviu en concert les grans cançons d'ABBA. Dues nits, divendres